Volem parlar un poc d'esport. Ja sabem que l'esport d'aquests dies ha quedat bé, doncs, pràcticament congelat. De fet, tenim un bon exemple aquí a Formentera, perquè hi havia la competició, el campionat d'Espanya de surf de vela a Mallorca aquests dies. 11 regatistes de la nostra illa hi van anar. Dijous, mala sort, manca de vent, no van poder navegar. I divendres, doncs bé, com que era una de les poques competicions que encara quedava activa en tot l'estat, doncs finalment la van cancel·lar i van tornar cap a casa. Volem parlar d'esport, a més, amb una persona que està involucrada en aquest món des de fa més de 40 anys. Ella va debutar a Televisió Espanyola l'any 1978, quan encara no havia finalitzat els seus estudis de periodisme, i en aquell cas, doncs, ens ha seguit acompanyant a la petita pantalla amb diverses cadenes al llarg d'aquestes més de 4 dècades d'informació esportiva. Ella és na Olga Viza, qui ara volem saludar. Hola, Olga, benvinguda a Ràdio Illa Formentera.
Bon dia, Pepe, què tal?
Molt contents de poder xerrar amb tu i a més estem també molt ben acompanyats per via telefònica, quin remei.
Ah, sí?
Pel nostre col·laborador assidu, en Valentín Villagrasa. Hola, Valentín, Molt bon dia.
Bon dia, Olga, com estàs?
Hola, Valentín. Jo no et vull veure d'una altra manera o parlar amb tu d'una altra manera.
Bueno, l'any passat vam parlar davant d'un àpat interessant a Formentera.
Com?
Amb el teu marit i la meva companya. Sí, aquí sí. És calor, eh?
Sí, senyor. Per això ja m'agradaria estar confinada allà.
Jo sí, que estic confinat perquè soc corresponsal de Ràdio Illa La Mola.
Olga, explica'm-nos un poc, amb aquests 40 anys, o més de 40 anys d'experiència professional en el món del periodisme i el periodisme esportiu especialment. Bé, Espanya ha fet una revolució en quant a la qualitat, els resultats de campions que tenim en l'esport internacional. Com has viscut tu aquesta evolució amb una Espanya campiona del món, amb en Rafa Nadal guanyant Wimbledon, amb Copes d'Europa que acaben pel Barça i pel Madrid, amb ciclistes també de gran renom com Indurain?
Doncs t'ho explicaré d'una manera gràfica. Doncs al principi era anar a les competicions internacionals o explicar-les des d'un plató i saber que hi havia petites comptades excepcions extraordinàries, vull dir, ens abraçàvem a l'Àngel Nieto, ens abraçàvem al CB, ens abraçàvem a l'Arantxa, al Emilio, al Bruguera, però vivíem d'això. Llavors, quan ens van dir que faríem els jocs, va passar una cosa extraordinària. La cosa extraordinària és que es va fer una llei de l'esport, que es va aplicar per primera vegada un mètode. Un mètode. L'esport espanyol no tenia mètode. Doncs sortien, com et dic, flors extraordinàries al mig del camp, però no hi havia camp. Llavors es va fitxar els millors tècnics, fisios, psicòlegs, se'ls va donar diners, que això sempre és importantíssim, als atletes, perquè no pensessin en una altra cosa més que en preparar-se per uns Jocs Olímpics, per una fita internacional de primera magnitud, la més gran. Llavors, van estar 4 anys pensant només en preparar-se. Vull dir que talent n'hi havia. I van venir persones que havien creat grans campions arreu del món. Llavors, clar, no ho he d'explicar perquè ho sap tothom, que els Jocs Olímpics de Barcelona, 22 medalles, 13 d'elles d'or, van significar un punt d'inflexió amb el que era. A partir d'allà, que fixa't, és quan jo vaig deixar de fer informació només esportiva, començar a fer informació general, jo veia que els meus informatius d'Antena 3, jo m'ho estava perdent. El Rafa, no sé qui, la selecció de bàsquet, el futbol. Deia, m'estic perdent el millor. I d'alguna manera sempre he continuat vinculada, no? És a dir, ara hi ha un mètode, el talent existia, només calia engrescar-lo, donar-li mètode i posar-nos seriosos. Llavors aquí està el resultat, vull dir, és una meravella. I el que no hem de... Home, estem parlant ara en uns moments complicats, però fem abstracció d'això, vull dir, l'esport és part de l'educació i de la cultura d'aquest país. Vull dir, no és una assignatura Maria. Ells donen exemple a tots els joves. Vull dir, no ens hem d'oblidar d'això. No poden perdre condicions ni oportunitats.
De fet, tu has estat en 6 Jocs Olímpics, 3 Mundials, proves del Campionat del Món de Motociclisme, Campionat del Món de Fórmula 1, bé, tornejos internacionals de gimnàstica, de tennis, de golf...
Acabaràs abans dient on no hi són.
Sí, exacte.
Clar, és que són molts anys, Valentín, és que m'he dit cuenta. Jo abans pensava, bueno, sempre era la petita. Ara sí. Me n'adono perquè això ja no va a mi. Que hi ha molt a la motxilla, hi ha molt.
Jo me'n recordo d'aquella imatge, aquella imatge per Miramar, de la Olga Viza, amb cara de nena, encara que la té, perquè ara si veus, la Olga sempre té aquesta cara de nena, de nena petita.
No, però llavors era una nena, sí.
I que sàpigues, protegida per molta gent, entre elles Mercedes Milà, si te'n recordes.
Bueno, és que jo vaig poder entrar... Clar, estem parlant... Per què estem parlant de 40 anys? Sí. Doncs perquè era un moment generacional i de mitjans de comunicació on les oportunitats eren una altra cosa. Probablement s'hauria de posar un altre nom a la paraula oportunitat. Jo estava a la facultat i el meu company em va dir, oye, que ha quedat una plaça de Grim Polideportivo, ve i habla con el director. Jo no m'hi vaig presentar perquè jo volia ser corresponsal de guerra com tota la classe. I l'endemà em van dir, home, t'han estat esperant, vull dir, és una mala educació, vés-hi. I vaig anar i aquell dia em vaig quedar. I era perquè la plaça que havia quedat lliure era la de la Mercedes Milà, te'n recordaràs, Valentín.
Sí.
La Mercedes havia estat sent de reportera extraordinària, que aquesta és una vessant de la Mercedes que molta gent no coneix. Ella feia les motos, la Fórmula 1, ella va ser la que li va treure el barret en directe al Niki Lauda després d'aquell accident, vull dir, allò va anar arreu del món. Ella se'n va anar a Madrid a fer l'informe semanal i per això va quedar una plaça. És a dir, les oportunitats venen així. En aquell moment... Eren així.
Olga, ha canviat molt la manera de fer periodisme des que tu vas començar aquell any 78 i fins avui en dia?
I la manera de rentar-te les dents. M'entens?
Sí.
Què no ha canviat? Què no ha canviat? Clar que ha canviat. Llavors, vull dir, nosaltres, i jo sempre ho he dit, que l'important no és on treballes, sinó amb qui treballes. El director d'aquell programa era... el Sergio Gil, que ara és un dels meus grans amics, que tenia 26 anys. Mm. I el José María Casanovas tenia 27. I però amb ells estava Juanjo Castillo, vull dir, es va barrejar per primera vegada l'experiència i la transgressió. Llavors, vam fer molta colla, un grup de gent molt jove i un grup de gent amb experiència que ens vam entendre molt bé, molt, molt bé. Llavors vam fer coses... molt diferents, molt diferents. I aquella televisió, la Miramar, era una televisió que tenia un flaire modern. De fet, quan allò ja va madurar, jo diria que el nadó que va sortir d'allà, Valentí, jo suposo que estaràs d'acord, va ser un programa absolutament excepcional del que jo em sento tan orgullosa, que és Estadio 2. Estadio 2 era un programa que primer va ser un informe semanal d'esports que sortia els dimarts, però després va convertir-se els dissabtes en un programa que començava a les 3 de la tarda, però no sabia a quina hora acabaria. Hi havia dies que vam acabar a les 8 del matí del diumenge. I clar, nosaltres agradàvem, a lo millor, Valentín, en recorda't, aquell el Grand National, l'Oxford Cambridge, el rugby, entre totes 5 nacions.
Sí.
Llavors dèiem, però aviam, això com ho tractem? Llavors el que fèiem era... ens anàvem a les universitats d'Oxford, Cambridge, explicàvem com era aquella gent, com vivien, el club de remo, sus tradiciones, els entrevistàvem. Llavors, quan donaves la transmissió, la gent ja coneixia. I fins i tot ja, oi, jo sé de Cambridge, jo sé d'Oxford.
Ah,
no? I això amb tot. Vull dir, donàvem a conèixer també. Si el Bubka aquella tarda havia d'intentar recordar el món de 6 metres, explicàvem la tècnica. La tècnica, com vol aquesta gent que està boja. Llavors, clar, la gent ho viu amb uns altres ulls. I una vegada vam donar un Karpov Kasparov.
Inclús d'escacs.
Perdona, sí, sí. El Mundial de Sevilla. El Mundial de Sevilla, no recordo l'any. Seria, no me'n recordo. Però la darrera partida que estava el Karpov i el Kasparov amb el que significava allò, vull dir, era...
1987, Olga.
Gràcies. Jo he perdut el Norris ja. Sí, és veritat, perquè el Leoncho fa poc, el Leoncho García m'ho recordava. I el Leoncho García em va donar una dada que no us donarem. El Leoncho era el que comentava les partides, jo estava a estudi amb altres especialistes, Ricardo Calvo, etc. Es va aficionar tot el món de l'esport, esportistes que venien allà perquè els agradava. Jo em vaig fer un màster d'escacs i me'n recordo la darrera partida, Karpov, la part oficial, la Unió Soviètica, i Kasparov, que era la revolució. La nova Rússia, tal qual. Eren dos mons enfrontats, 25 minuts en silenci, allà mirant-se el taulell, hores. I el Leoncho em va recordar l'altre dia l'audiència. 13 milions d'espectadors.
Uau, una partida d'escacs.
Una partida d'escacs. Clar, em preguntes com ha canviat, posa-ho ara.
Ara no l'aguantaria nadie.
Es verdad, Valentín. Es que
ahora... Hay una anécdota que Olga ha nomenat a una persona per nosaltres, per tots els periodistes esportius o no esportius, una referència, que es diu Juan José Castillo, no?
Hombre.
Us explicaré una cosa, que Juan José Castillo era el hombre que nunca compró un paquete de tabaco.
Pero que se quemó todas las corbatas.
Sobretot perquè només fumava el que hi havia a les taules dels redactors.
Un gorrón, vols dir, Valentín?
No, en absolut. No. És que la seva tècnica, no, Déu me'n guardi, era un tio supergenerós en aquest sentit.
Sí.
Sinó que no estava acostumat a això de... I agafava, és igual, rubio, negro, puro, le daba lo mismo. Ell fumava...
Però, Valentín, esto no lo sabía.
Sí. Jo és que vaig començar de meritori al Mundo Deportivo.
Amigo, a
José María Casanovas, etcétera, y a Juanjo. Y a Juanjo no va a comprar mai un paquet de tabaco. Es una maravilla. Perdoneu l'anècdota, però...
No, m'encanta. No ho sabia.
Ara, en la situació en què estem d'alerta d'estado, Olga, malgrat això, tu que has viscut aquests 6 Jocs Olímpics i que realment la gent es prepara per als Jocs Olímpics, hi ha gent que només es prepara per aquesta fita,
Només, o sigui, només. Només.
Com, si es suspenen, que es suspendran, evidentment, tot indica així, què suposa per un esportista que tu has conegut, com has dit, jo he conegut la gent de Cambridge, d'Oxford, com es prepara, etc. Què suposa per ells? Per un tipus o una senyoreta que es dedica a només a preparar-se per uns Jocs Olímpics, no? Què pot significar la suspensió?
Mira, ells de mena són gent que té un cap entrenat també. És a dir, són gent forta psicològicament. Però això dona amb línia de flotació. Dona amb línia de flotació. Tu pensa que hi ha gent que fa quasi bé 4 anys que es lleva cada dia a les 7 del matí, que es llença en una piscina, està 10 hores cada dia, que menja durant una hora, que després fa gimnàs, que després fisio, i després, si pot, estudia. I aquesta és la seva vida durant 4 anys, quasi bé. Doncs, i que ara, per exemple, ara tindria un preolímpic, perquè hi ha molts que s'han estat preparant primer, perquè potser a l'abril tenien un preolímpic. Doncs això et destura tota la vida. Però és veritat que es suspenguin o es retardin un any, posem per cas, jo estic convençuda que el que no m'agradaria ser president del COI ara mateix, eh? I a més, fixeu-vos, ahir a l'Alejandro Blanco o al Juan Antonio Samaranch, a Televisió Espanyola, deien que continuen entrenant a Qatar, perquè clar, ningú no gosta de dir res, per molts motius, infinits. Doncs jo m'imagino que el COI tindrà un pla de redibuixar el calendari, de dir-los, escolteu, mira, que Tòquio ho tingui tot enllestit i quan veiem que no hi ha perill, endavant. Que és l'any que ve, és l'any que ve. Vull dir, que els hi doni una sortida per, potser han d'entrenar un any més. És que qui gosa ara dir res?
No, però també, Olga, o sigui, jo per mi ja no és un motiu de temes econòmics. L'afectació econòmica que pot suposar la suspensió d'un Jocs Olímpics, sinó el fet de que en aquests moments gent que tindria que estar, com tu has dit, 10 hores a la piscina, no poden estar aquestes 10 hores a les piscines.
Això... Ja, hi haurà un retard, en tot...
Encara que en aquests moments es pugui dir que no se suspenen els Jocs Olímpics de Tòquio, jo crec que caminem cap a un retardament del seu començament, en aquest sentit, no?
Sembla lògic, no ho sabem, Valentín, és que ningú no sap res. Vull dir, avui mateix la Valós ha dit que la quarantena durarà segurament més, no? Vull dir,
sí, no, això segur.
El que passa és que la llei només permet dir que l'alarma durarà 15 dies, igual han de prorrogar, és un mes. Bueno, el que sigui, jo estic convençuda que si vaig al CAR, al Centre del Rendiment de Sant Cugat, ara mateix m'hi trobaré amb molts d'ells treballant.
Tu creus?
Amb molts d'ells, sí. I amb molts que... Tu t'imagines a la Lídia Valentín sense preparar-se durant una setmana o 15 dies? És impossible.
Per això t'ho dic.
Una altra cosa és que competeixin. No competeixen, però tots, parlo de tots els que són primeres línies, primeres figures, estaran a casa, però no deixaran de fer coses a casa. Igual. No,
això segur. Però,
vull dir,
però clar,
clar evidentment hi ha un retard.
Clar, millor, no? Sí, perquè l'exigència d'una competició de màxim, com és un joc olímpic, on no t'hi jugues només un resultat, sinó els resultats dels propers 4 anys, hòstia, exigeix, jo crec que necessàriament, en aquests moments, fer un plantejament de cara als atletes, per entendre. De cara als atletes, per sobre...
Clar, però qui garanteix res? A més, fixa't, qualsevol d'ells, un top d'aquests, tenen programat uns entrenaments de 4 anys. Llavors, quan arriba el millor al mes d'abril és quan fan l'esprint, saps? Hi ha gent que se'n va entrenar alçada, hi ha gent que es tanca a Sierra Nevada durant un mes...
I aquí se'n va a Marbella, Olga, no sé si ho saps...
Qui ha anat a Marbella?
José María
Aznar
i la seva dona Botella. Sí.
Ja. Què has dit? La Carbonell, has dit?
No, Aznar i Botella el dimecres van fugir cap a Marbella.
Aquests no havien passat el preolímpic. Exacte. El preolímpic, tranquil. No comptàvem amb ells.
Tu que coneixes la mentalitat de molts i de grans esportistes, com creus que poden afrontar aquesta situació de dir, hosti, a lo millor això, aquest mes, aquests 2 mesos de quarantena, de tal, encara que faci exercicis de manteniment o esforços, com els afecta mentalment aquesta gent? Com afronten aquesta...
Però això és el que et deia, vull dir que ells, a més, són gent que tenen una psicologia entrenada, també, eh? Estan entrenats pel fracàs, estan entrenats per la victòria, per l'esforç. És veritat que ningú els ha entrenat per un virus. Però sí per les lesions,
sí.
Que per qualsevol esportista, qualsevol, la primera cosa de la que et parles de les lesions és una obsessió, eh? Home, hi haurà gent, tots estan decebuts, segur que estan decebuts, però són persones i també tenen por, i tenen família, i tenen por, és a dir, ells que de salut en saben, gent que es cuida extraordinàriament, doncs estic convençuda que la gran majoria ho entén, que els hi ha fet que estan copsats, sí, sí, però ho entenen perfectament. A més, imagina't, si tu vas a uns jocs, com els que tenim a la memòria, és a dir, tu t'imagines uns jocs tothom amb mascareta?
No, jo no m'imagino això.
Tu t'imagines uns jocs amb l'estadi olímpic buit?
No, és impossible. És com si vas... jugar amb l'estadi buit. L'altre dia el partit València-Atalanta, que jo vaig veient per la tele, donava por. I dic, hosti, era jo, lo más desangelado que he visto en mi vida.
Sí. Clar, i estem parlant molt dels Jocs Olímpics, però clar, la Lliga, la Copa d'Europa, la Champions, clar, això, la Lliga que s'acaba ja, Barça campió, com va això?
No. Ha dit el Tebas que la temporada es completarà.
Bé.
A lo millor, jo no sé, jo ja m'estic nodrint dels memes meravellosos que ens arriben a tots.
Sí.
No?
Se llaman el Tebas el visionario, claro.
Anem a veure si ara qualsevol especulació és fer el burro.
És una tonteria. Sí, sí.
És fer el burro. Si és veritat que amb la calor això s'apaivagarà, doncs hem de pensar que hi haurà oportunitats. I si no, recorrerem amb aquest meme del calendari, que el mes de desembre, el dia 3 és la Setmana Santa de Sevilla, la final de la Copa del Rei, Roland Garros, és meravellós. Jo l'altre dia a la tele vaig dir sense pensar, però és que no tenim que imaginar, que agosto ja no serà agosto, este año el calendario no és el calendario que tenemos todos metabolizado, serà distinto, i tampoc pensava que després arribaria aquest meme que és tan il·lustratiu, no? No sé, el Tebas ha dit que s'acabarà, ja veurem. També, ja et dic, el COE i el COI diuen, escolteu, es faran. Tu has de mantenir la moral alta. I si no, cap esportista, que per damunt de tot són persones, en la seva gran majoria, pensaran de fer una cosa, ells que estan confinats, de trencar la regla, vull dir, sí. És que ho entenen tots. Vaja, hi haurà gent molt decebuda perquè potser eren els seus darrers jocs.
Sí. M'agrada que introduïssis això, Olga, és veritat. Sí. Per alguns poden ser els seus darrers jocs olímpics.
Mira, el Chuso García Bragado, per exemple, sí. Que és el... que ens hem oblidat, el marxador, que és un portent que a l'octubre va fer 50 anys, que se'n va anar al Mundial dels Emirats i era l'atleta més gran que mai havíem vist. Ell anava en els... I allà es va classificar sí, sí, sí. Pels seus vuitens Jocs Olímpics. Vuitens. Que només això ho han fet un grapat de gent a la història. Bueno, ell perquè és un tipus fred, però hi ha gent que era la seva darrera oportunitat. O és la seva darrera oportunitat. Bueno, igual poden esperar un any, però dos no, ni quatre. Clar.
Bueno.
No, és tot una incertesa. Jo crec que ara fer futur és fer una mica el babau. Què és el lògic? El lògic és esperar. És esperar.
Tu estaràs també quasi 8, si segueixes en actiu, com estàs en actiu, i totes veiem per la tele cada matí, d'aquí un temps faràs els teus 8ens Jocs Olímpics,
No, però jo ja fa temps, vaig penjar les botes després de Barcelona 92. Vaig pensar que ja no hi hauria res millor. Jo a Barcelona 92 vaig dir, lo dejo en alto. I ja vaig passar a fer informació general. Però ja m'agradaria fer uns jocs. El que passa és que, ara ja és una altra cosa. És una altra cosa. Però veure'ls ja m'agradaria. Per mi és hipnòtic. A més, és l'única cosa si us fixeu, Pepo, Valentín segur, perquè sí. El Valentín és un boig a l'esport, però qui aguanta una hora d'halterofília davant la tele? Només els jocs. O una hora d'esgrima? Només els jocs. És hipnòtic.
És veritat, sí, sí.
És hipnòtic.
Olga Viza, avui ha estat un veritable plaer tenir-te aquí tan a prop
amb altres. Digueu-me com està la illa, digueu-me com està la illa, tranquil·la.
Bé, doncs sí, està tranquil·la. Doncs intentem minimitzar al màxim els nostres moviments, com et pots imaginar, doncs, els bars, tot tancat. Tot i això, des de l'illa hi ha un clam per intentar doncs, restringir encara més el port de la Sabina i de moment... Doncs pareix ser que les autoritats competents no estan al cas de restringir aquestes entrades i sortides que s'estan fent a Formentera lliurement. És veritat que hi ha menys barques, hi ha 10 barques d'anada i 10 de tornada, però de moment restringir el pas només a mercaderies o a persones que estiguin tornant a casa o professionals de l'hospital o serveis essencials, de moment això no s'està fent.
Sí, però s'està controlant, Pepo, s'està controlant per la via de... d'un qüestionari que et permet estar localitzat encara que si ets una persona de risc.
Sí, sí, et posen un qüestionari, tu dius d'on has vingut, tu, en el cas de que vulguis dir-ho i dir-ho la veritat, diguem-ne, i després has de posar el teu nom i per què has vingut a Formentera i on t'allotjaràs. És un qüestionari doncs, que complimenta la gent i que està facilitat per les navilieres.
Vale.
No, però és un tema de consell, vull dir... En aquest sentit, Pepo, jo crec que primer que no tenen autoritat per tancar el port, perquè és un tema d'estat. Per tant, el que sí que és veritat és que davant les mesures dràstiques que s'han pres i que són per part del Consejo de Ministros, el que s'havia de fer és, evidentment, tancar els ports i tancar aquesta facilitat de moviment de gent. Perquè bueno, és molt difícil controlar gent que ve de llocs de risc, que potser contrauen el coronavirus,
el virus.
I no els tenim controlats aquí.
Claro.
Hay que cerrar a la ida, que aquí somos autosuficientes de momento.
Bé.
Bueno, serveis mínims.
No, a veure, autosuficients no som, necessitem mercaderies, però bé. I, de fet, inclús la PIMEF, la petita mitjana empresa, també ha sol·licitat una mesura similar a la que es demana des del Consell Insular, aprofitant que encara no tenim cap positiu confirmat de Covid-19 aquí a Formentera. A les Balears, això sí, n'hi ha 55, i a les Pitiüses n'hi ha 2 confirmats a Eivissa. Un, doncs, evoluciona favorablement a l'Hospital de Can Mises i l'altre a casa està atès per les UBAC, les unitats volants d'atenció al Covid-19.
Bé,
Olga Viza, una abraçada virtual.
Pepo, el mateix, i Valentín, tant de bon dia, maig.
Te espero otra vez este verano.
Bueno, tú sabes que nunca es verano, siempre es fuera de temporada.
Muy bien.
Un beso fuerte, recuerdos.
Adéu, Olga, adéu.
Tota la illa. Adéu, adéu.
Són les 10:33. Valentín, no te'n vagis. Espera't un moment, Valentín.
Sí.
Explica'm-nos un poc com ho portes a la Mola. Tu com ho fas? Realment t'has quedat a casa?
Sí, sí, absolutament a casa. O sigui, estic a casa, tranquil. Tenim suficients que viures per poder resistir. I el que passa és que, clar, l'avantatge de tenir aquest paisatge fantàstic davant teu, aquest paisatge pues, fa que el confinament sea mejor que en la propia San Francisco.
Per cert, no sé si has vist, Valentina, aquestes imatges que corrien aquest matí per les xarxes socials, a més confirmades per rotatius, com per exemple el periòdico de Catalunya, que són imatges d'aquest matí, del metro de Barcelona. Bé, doncs atiborrat de gent, ple de gent. Clar, és el que comentàvem abans. Mentre l'Estat no dicti unes normes de sever confinament, doncs clar, el jefe et diu vine a currar i tu vas a treballar. Què has de fer?
Jo sí, vull dir, o atures el país d'una manera dràstica en aquest sentit i tanques els transports públics i dius aquí no se mueve nadie, o la gent hi va. Aquest matí, segons m'ha dit la meva filla, que ha anat a treballar des del Maresme, els trens de Rodalies pues, també anaven plens, en aquest sentit. Vull dir, per què? Pues perquè la gent utilitza aquests mitjans i com s'ha fet molta màrqueting d'utilitzar el servei públic, no ara, sinó des de fa molt de temps, sí. Fa molts anys, que el transport públic té una diguem-ne, bolsa de bona salut. Per tant, la gent ho utilitza abans que utilitzar el seu propi vehicle, no? I bueno, o prens una decisió definitiva de no es treballa i aquí s'atura tot. El que passa és que aturar un país no és fàcil. No és fàcil. Pepo.
Bé, doncs així estan les coses. Valentín, per cert, l'internet va bé o què? T'ho dic perquè hem rebut algun testimoni de gent de la Mola que ens deia, clar, no tenim fibra, això va més lento que... Bé.
No, jo tinc fibra.
Tu tens fibra, eh? Bé.
Jo crec que... Però abans hi havia un sistema que era el ràdio internet aquest de Movistar que a mi em funcionava de meravella, eh? Vull dir, no he tingut mai cap problema aquí a la Mola de lentitud ni de res. Personalment, eh? Després hi ha gent... És evident que si tu per via de coure sí que tens, sí que pots tenir problemes. Però nosaltres amb fibra òptica, fantàstic. Fantàstic.
Valentín Villagrasa, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
A la vostra disposició des de la corresponsalia de Ràdio Illa a la Mola.
Molt bé. Apa.